IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 13 de novembre, en què ha de quedar vist per a sentència el judici contra el fiscal general de l'Estat. Álvaro García Ortiz va declarar ahir.
Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024?
No lo he hecho llegar.
No
he
hecho.
Diu que no, nega que filtrés el correu electrònic en què la defensa d'Alberto González Amador, empresari i parella d'Isabel Díaz Ayuso, oferia declarar-se culpable de dos delictes fiscals per arribar a un acord i evitar un judici. També varen intervenir agents de l'UCO que posen en dubte el relat del fiscal general. L'acusació manté la petició de 4 anys de presó i 3 d'inhabilitació, mentre que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en demanen l'absolució. Tot d'una ho ampliam avui, que també destacam altres titulars. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes compartiran les dades bàsiques dels cribratges de càncer.
Es basaran en els 3 indicadors fonamentals, que són quanta població ha participat en els cribrats, la taxa de detecció i la cobertura. La consellera de Salut, Manuela García, reclama a l'executiu central poder confiar en el bon ús d'aquestes dades.
Nosotros hemos confiado en la ministra. Espero que la ministra tenga la misma actitud hacia nosotros.
Això quan vos hem explicat també que han arribat a les Balears 257 persones migrants en 14 barques en només 2 dies.
Les darreres han estat 7 pasteres interceptades ahir a Cabrera i Formentera.
Un incendi en un centre de menors de Palma va deixar a Hora Baixa 14 ferits lleus. Cap d'ells ha hagut de ser hospitalitzat.
Fonts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que és l'organisme que gestiona el centre, han indicat que el foc s'ha originat en una sala de tutories de l'edifici d'acolliment per adolescents Tramuntana.
I l'Ajuntament de Sant Antoni multarà els venedors i consumidors del conegut com a gas del Riure.
La Junta de Seguretat d'aquest dimecres ha reclamat al govern central que endureixi la normativa perquè els detinguts no quedin lliures en 24 hores. Marcos Serra és el balde del municipi eivissenc.
Mentre no hi hagi més presència de policia de Guàrdia Civil, en aquest cas, i sobretot no hi hagi un canvi legislatiu com si passa a Regne Unit, que allí sí que està prohibit, pues, mentre puguen anar a Esquerra una altra vegada, pues, és difícil erradicar aquesta xacra que tenim en els carrers amb els oxinitros.
I els preus per volar a la península aquestes festes de Nadal ja són entre un 15 i un 20% més alts que l'any passat.
Un trajecte d'anada i tornada pot arribar a costar 350 euros, això sí, si hi ha el descompte de resident. En canvi, si els viatgers no estan empadronats a l'arxipèlag, el preu pot pujar fins a 1.000 euros. Són dades de l'Associació d'Agències de Viatges de les Balears, Aviva, que ho atribueix a l'elevada demanda.
I avui és el dijous Bodinca, la coneguda com a Fira de les Fires, la més important de Mallorca. En aquesta hora es fan els darrers preparatius i a les 10 donarà el tret de sortida mostres com l'agrícola, la ramadera, del comerç, el mercat pagès, els cotxes, camions, maquinària pesada, bé, de tot. Ahir ja es va viure un aperitiu amb el dimecres bo.
I els comerciants són optimistes perquè la previsió dona bon temps. Deien que el dimecres bo la gent passeja, però que és avui, quan s'animen a comprar.
Sí, hay mucho ambiente, pero hoy la gente sale a pasear y a mirar, y bueno, ya demá, ya ho veré.
La verdad es que para ser dimecres, pues sabemos que sería más flojito, pero está yendo muy bien, hay mucha gente. Por la mañana sí más flojo, pero por la tarde se anima mucho más.
Ara se comença a animar, avui a la baixa, però més tranquil, si hi ha passeja, i mira, i tasta, i demà ja van a Tirfitzo.
Per cert, que a partir de les 9 comença la programació especial d'IB3 Ràdio d'Esdinca amb el programa El Dia. I avui també destacam una informació de servei perquè aquest dijous i també demà divendres es tanquen 3 trams de la carretera de la Serra de Tramuntana, la MA-10. No es podrà circular des de la Font d'Esnoguer fins al Gorg Blau des de fa una hora, des de les 7 fins a les 5 de l'hora baixa per obres de reforç de l'asfalt. I en els esports, en voleibol, el Connecta Balear Manacor va perdre en el seu debut en competició europea. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, en un partit molt emocionant i ajustat, el mallorquins varen caure per 2 sets a 3 contra l'AOK Zagreb croat. Els manacorins varen perdre els 2 primers sets per 21-25 i 22-25, però empataren el partit guanyant el tercer per 29-27 i el quart per 25-21. El Manacor no va poder completar la remuntada i va caure en el 5è i definitiu set per 12-15.
I ara és moment de conèixer la previsió del temps amb Dani Capó. Bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam molt de sol en el conjunt de l'arxipèlag, en qualque interval de núvol poc important. Podem tenir una miqueta de pols en suspensió, també, i tot això amb unes temperatures molt altes. De fet, se superaran els 25 graus tant a Mallorca com també a les Pitiuses, i el vent bufarà, això sí, moderat de xaloc, impulsant també tota aquesta calitja que ha d'anar arribant progressivament.
Són les 8 i 5 minuts del matí. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Victòria Morell a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Avui queda vist per sentència el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per presumpta revelació de secrets sobre l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La d'aquest dijous serà la sisena i darrera sessió de la vista que s'ha duit a terme durant les dues darreres setmanes a la sala del penal del Tribunal Suprem. Acusacions, fiscalia i defensa podran exposar els informes respectius. Això l'endemà que el representant del Ministeri Públic defensàs la seva innocència durant la declaració en qualitat d'investigat.
Va negar, va filtrat a la premsa el correu electrònic en què l'advocat d'Alberto González Amador admetia dos delictes fiscals del seu client i proposava un acord al Ministeri Públic. Per respondre a les preguntes, García Ortiz es va llevar la toga que duia posada des que havia començat la sessió.
Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024?
No, no lo he hecho llegar.
No he hecho.
García Ortiz va contestar les qüestions plantejades per l'advocacia de l'Estat i va assegurar que no coneix els periodistes que varen rebre el correu filtrat i també que esborra tots els missatges del seu telèfon mòbil cada mes per motius de seguretat. El fiscal general va fer referència a la notícia falsa que va difondre el gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, en què deia que era la fiscalia que oferia un pacte a l'empresari González Amador i l'ha qualificat de calúmnia. També va fer aquesta reflexió final.
Antes de entrar en la sala, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí.
El fiscal general no va respondre a les preguntes de l'acusació particular exercida per l'advocat de González Amador i de les 6 acusacions populars, entre les quals hi ha una associació de fiscals, el Col·legi d'Advocats de Madrid, Vots i diverses entitats associades a aquest partit polític. Els ha acusat de deslleialtat.
Tot això va ser a l'hora baixa, però abans, al matí, van declarar els agents de la Guàrdia Civil que van escorcollar el despatx de García Ortiz. Una de les qüestions més rellevants va ser sobre l'esborrat de missatges, que és clau perquè impedeix que hi hagi dades empíriques sobre qui va filtrar el correu.
A través del remitent s'ha pogut establir que el fiscal general va rebre el mail hores després que ja el tinguessin els periodistes que el varen publicar, fet que descartaria que fos Álvaro García Ortiz l'autor de la difusió. Ara bé, un agent de l'UCO ho va posar en dubte.
El correo que finalmente termina filtrándose está en poder del fiscal general del Estado desde las 21:59. Para pedir unos correos, uno tiene que tener conocimiento de más o menos el contenido que dicen. Seguramente mucho antes o minutos antes, no lo podemos determinar, pero se debe conocer que los correos existen.
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, considera que Álvaro García Ortiz va dominar el que passava aquells dies per qüestió de jerarquia. L'acusació manté la petició de 4 anys de presó i 3 d'inhabilitació pel fiscal general i la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en demanen la seva absolució.
Escoltau l'Informatiu Matí i IB3 Ràdio.
Són les 8 i 9 minuts. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han arribat a un acord per compartir dades bàsiques dels cribratges de càncer, el de mama, el colorectal i el de cèrvix. Es basaran en els 3 indicadors fonamentals: quanta població ha participat en els triatges, la taxa de detecció i la cobertura. El govern ha demanat a l'executiu central poder confiar en el bon ús d'aquestes dades.
Les conselleries enviaran dades sobre la població cridada a fer les proves, el percentatge que hi ha acudit i el nombre de casos positius. La consellera de Salut, Manuela García, demana bona predisposició i poder confiar en el govern central.
El objetivo final que tiene esta puesta en común, pues yo creo que es tener datos que sean comparables. comparables, datos que sean comunes, sean datos que sean homogéneos y sobre todo con el fin de mejorar y sobre todo con el fin de detectar si hay algún problema, poderlo resolver. Y eso se llama confianza. Nosotros hemos confiado en la ministra. Espero que la ministra tenga la misma actitud hacia nosotros.
I la ministra de Sanitat, Mònica García, ha celebrat que les comunitats autònomes governades pel PP reunides al Consell Interterritorial de Salut, entre les quals la Conselleria de Salut de les Illes Balears, s'hagin compromès a lliurar les dades després dels darrers estira i arronses.
Lo que nos van a dar ahora, los datos que nos van a dar ahora, en la forma y fondo en la que ellos quieran, en la que tengan los datos, ¿vale? Lo podrían haber hecho desde el día 1.
La consellera de Sanitat de Madrid, Fátima Matute, ha deixat clar que s'ha arribat a un acord de no fer servir els triatges com una eina d'ús partidista.
Con el compromiso firme por parte del Ministerio de no hacer uso político, en este caso de esta crisis que han creado de los cribados, que es bastante lamentable, sobre todo para la población.
La decisió arriba setmanes després de conèixer les errades de comunicació dels resultats de mamografies fetes a Andalusia.
I el govern preveu que les mesures de control sanitari de la grip aviària s'hauran d'ampliar en les pròximes setmanes a tots els municipis de les Balears. De moment, fires com la d'avui, com el dijous o a Dinca, es poden celebrar amb normalitat, ja que, per exemple, en aquest cas, només s'exposen animals provenents d'aquells municipis de Mallorca que no estan afectats per les restriccions de prevenció. Laura Marcos.
Així ho ha afirmat el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, just abans de l'inici d'una reunió amb el sector avícola de les Illes que ha tingut lloc aquest dimecres a Palma i en la qual s'han abordat també la situació i els riscos relacionats amb la grip aviària.
Entonces el productor de cualquier especie tiene que hacer una guía de movimiento y esa guía tiene que estar autorizada por un veterinario oficial. Por lo tanto, no puede haber alguien que lleve gallinas o palomas o pavos a Inca sin que nosotros lo sepamos.
Fernández ha destacat que si es detecta algun focus de grip aviària a les illes, s'haurien de tancar totes les explotacions, tant les grans com les d'autoconsum, que suposen el 95% del total. Per això apel·la a la responsabilitat dels petits ramaders perquè posin els abeuradors i menjadores a l'interior de les granges. En tot cas, s'ha mostrat especialment preocupat per les 28 explotacions de les Balears amb més de 1.500 places convocades aquest dimecres a la jornada, a la qual han assistit presencialment 8 ramaders. Un d'ells és Pere Obrador, que té una finca amb 2.000 pollastres a Felanitx, un dels municipis considerats d'especial vigilància.
Bueno, tot el que siguin problemes sempre ens preocupa, perquè ja l'agricultura, o principalment la ganaderia, ja té molts problemes i encara quan se n'hi afegeixen altres encara és més complicat. Estem esperant a veure quines medides han d'agafar i ja veurem, haurem de fer el que ens diguin.
Durant la reunió d'aquest dimecres amb el sector avícola, el govern també ha destacat que ara mateix les grans explotacions de les illes tenen uns beneficis de 4 a 4,5 euros per pollastre i de 25 a 30 cèntims per dotzena d'ous, dades que ha qualificat de positives.
Hem de dir que el risc de contagi dels humans per grip aviària és molt baix. En Jordi Reina, cap de virologia de Son Espases, explica que en cas de contreure la malaltia, els símptomes serien els d'un constipat lleu.
En el fons es comporta com una grip normal, però molt més lleu, perquè aquest virus no està adaptat encara a l'espècie humana. En general, donant un quadre respiratori no molt greu, amb poca capacitat de transmissió. L'important dels virus en general, i aquest en particular, és la capacitat per transmetre's d'una forma fàcil i senzilla entre humans i humans. I aquest virus encara no ho ha aconseguit. Les persones que hi ha casos que s'han infectat han tingut un procés lleuger i no han contagiat ni siquiera els familiars de l'entorn.
Reina destaca que els ous i la carn, en cas de contagi de grip aviària, no són una font de transmissió. El més contaminant, en tot cas, són les plomes. Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns
deixarà...
a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
Són les 8 i quart, nova arribada d'embarcacions amb persones migrants des del nord d'Àfrica. En les darreres dos dies han arribat un total de 257 persones migrants en 14 barques, segons la delegació del govern central a les Illes. Les darreres en arribar han estat 7 barques interceptades ahir a Cabrera i Formentera. En tots dos casos, els perfils són similars. Les persones ateses són d'origen subsaharià o magrebí. En els diversos operatius de rescat han participat agents de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim. Enguany han arribat en total més de 6.500 migrants, 700 més que en tot l'any passat. I també destacam un incendi en un centre de menors de Palma que va deixar ahir hora baixa 14 ferits lleus. Cap d'ells ha hagut de ser hospitalitzat. Fonts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que és l'organisme que gestiona el centre, ha indicat que el foc s'ha originat en una sala de tutories de l'edifici d'acolliment per adolescents Tramuntana. Els menors han estat evacuats fins al punt de trobada i s'han mobilitzat policies locals, bombers i serveis sanitaris. I anem a Menorca perquè allà la policia local ha detingut dues dones grans i el fill d'una d'elles per robar i posteriorment vendre 37 monedes d'or valorades amb prop de 30.000 euros. Carles Marquès.
A Mahó, la Policia Nacional ha destapat una història digna d'un guió de pel·lícula. Dues dones octogenàries, una de Mahó i una altra de l'Alió, que ni tan sols es coneixien, i el fill d'una d'elles d'uns 50 anys, han estat detinguts per la desaparició de monedes d'or valorades en prop de 30.000 euros. Les peces, propietat d'un col·leccionista, havien quedat oblidades en un pis de lloguer el 2023. Segons la investigació, les dues àvies es van dedicar per compte propi a vendre les monedes a tercers, a Mahó i Ferreries. Els agents s'han recuperat gairebé tot el tresor. Dues monedes sud-africanes d'or, 7 monedes d'or de la història dels Estats Units i 28 monedes de la història de Mèxic, també d'or. El cas continua obert, no es descarten més detencions.
I a Formentera s'han descobert restes òssies d'una vintena de cans a una cavitat rocosa natural. Els cadàvers dels animals han aparegut dins de bosses de plàstic que, segons els primers indicis de la investigació, varen ser dipositades a la banc fa anys, Elena Trinidad.
La troballa l'ha fet un agent de Medi Ambient a una propietat privada de la zona d'Escap de Barberia, segons han informat des del Consell de Formentera, que no ha volgut fer públic el lloc exacte dels fets. L'agent va avisar de seguida als serveis de sanitat animal de la institució insular i a la Guàrdia Civil, que després d'una primera inspecció constataren que hi havia restes òssies d'una vintena de cans dins de bosses de plàstic que es trobaven en avançat estat de descomposició i estaven amagades dins la cavitat rocosa amb altres restes de residus. El Consell ha recordat la importància de gestionar adequadament els residus i restes d'animals. Ara traslladarà tota aquesta informació al Seprona, que se'n farà càrrec de la investigació.
I l'Ajuntament de Sant Antoni multarà els venedors i consumidors del conegut com a gas del Riure. A més, reclama el govern central que endureixi la normativa perquè els detinguts no quedin lliures en un dia, en 24 hores. Dani Manau.
Sant Antoni reclamarà al govern central que endureixi la normativa per lluitar contra la venda d'òxid nitrós, conegut com a gas del Riure. Marcos Serra és el batlle de Sant Antoni.
Mentre no hi hagi més presència de policia de Guàrdia Civil, en aquest cas, i sobretot no hi hagi un canvi legislatiu com si passa a Regne Unit, que allí sí que està prohibit, pues, mentre puguen anar a Esquerra una altra vegada, pues, és difícil erradicar aquesta xacra que tenim en els carrers amb òxid nitrós.
Aquest estiu s'han practicat 100 detencions al municipi, però els venedors queden lliures en 24 hores. Per això es desenvoluparà una ordenança que sancionarà venedors i consumidors. A la Junta de Seguretat celebrada aquest dimecres també s'ha destacat la col·laboració dels diferents cossos de seguretat en actuacions com la que va suposar la detenció d'una dotzena de persones a l'edifici Tànit, on es van trobar centenars de mòbils robats i diverses quantitats de drogues. Raquel Guasques, directora insular de l'Estat a les Pitiuses.
Tots els agents destinats a Sant Antoni han fet moltíssima feina. Aquesta feina ha redundat amb més diligències, amb més detencions, per tant, amb més repercussió de tota la feina policial que se fa i, per tant, crec que ens hem de donar l'enhorabona per això.
A més, s'ha renovat per 4 anys el servei de la Guàrdia Civil i la Policia Local a l'oficina d'atenció situada a Serenal. Es demanaran reforços per ampliar l'horari a les tardes i més efectius addicionals en l'operatiu especial de la temporada.
I ara, quan són les 8:20, sortim a l'exterior, perquè ho destacàvem en titulars. Avui és el dijous Bodinca, la coneguda com a Fira de Fires. Han de dir que la majoria d'activitat comença a les 10, per tant, encara és un poc pres, però de ben segur que ja es nota pels carrers de la capital del Reguer que avui no és exactament un dia normal, sinó que és més especial. De fet, ahir vespre, dimecres, ja hi va haver festa. Ara connectam en directe amb la Gran Via de Colom. Toni Escanelles, bon dia. Quina és ara l'activitat en aquest punt d'Inca?
Bon dia, idò, ben bé, com tu deies. Es nota que ahir la festa va arribar fins ben tard, ho havíem comentat abans a l'informatiu, eren prop de les 5 des de matí i encara hi havia concerts i gent pel carrer. Per tant, evidentment, avui és un dia encara de certa calma. Saben que l'activitat començarà bastant més tard, però encara així ja hi ha més matiners o fins i tot que surten a passejar les mascotes o gent que surt a primeríssima hora per veure com està aquest dijous bo, que ja encalenteix motors, no, que ja els té ben encalentits, perquè aquesta Gran Via de Colom, per exemple, és una de les més... és on es veu més gent treballar, sobretot expositors. Hi ha de tota mena d'activitats, però especialment les dedicades a l'agricultura, molt de tractors, moltes de les eines que s'utilitzen precisament per tenir cura dels camps, dels conreus, dels jardins, també molta automoció, perquè és una via ampla i que ho permet, disposar vehicles de diverses maneres, i també, evidentment, algunes de les paradetes del menjar. Les del menjar són les que més estorben a obrir els ulls aquest dematí, perquè, clar, fins que no s'apropa a mitjan de matí que la gent comenci a voler berenar, lògicament no fa falta i, per tant, esperen un poc més, però el que sí que veiem a les travessies són moltes altres paradetes que es dediquen a la venda de roba, de moltíssimes activitats. No en va, se li diu el dijous bo, la Fira de Fires, i és que tots els firaires de Mallorca i de moltes altres contrades es reuneixen aquí precisament per mostrar que és el que tenen de bo i millor. Aquí, per exemple, just a davant tenim una paradeta de material fet de fusta, tant d'oliveres, amb una taula que supera segurament els 6 metres. Per tant, és el que dèiem, és que es pot trobar de tot. En tot cas, però, dèiem, és encara prest pel dematí. L'activitat, el gruix de l'activitat transcorrerà a partir de mitjan de matí, que és quan està previst que comenci a haver-hi més gent. Sí que ja es nota també aquest desplegament policial, que ja són, podríem dir, a tots els racons, vigilant que les coses s'estiguin muntant bé i vigilant també, sobretot, els accessos a les zones d'aparcament. N'hi ha moltes més enguany, això es nota, no hi ha aquelles aglomeracions que es veuen de vehicles, tot i que encara dèiem exprès, però en tot cas sí que es veuen espais buits i especialment ben senyalitzats perquè la gent pugui deixar els seus cotxes i gaudir d'aquest dijous bo un any més, que a més, i altres vegades no ha estat així, donen molt bon temps, donen no massa sol, però bon dia i no hi ha pluges. Per tant, és un bon dia per passejar.
I ho haurem d'aprofitar. Moltes gràcies, Toni, per aquesta descripció just unes hores abans, encara que comenci tota aquesta activitat. Ara són les 8:23, parlant de política. Perquè el PSC i Vox, que són les dues formacions que han accedit a negociar amb el govern, la primera passa per tramitar uns nous pressupostos, posen en dubte la voluntat real de l'executiu d'arribar a un acord. Dimarts que ve compareix el president Antoni Costa al Parlament per donar compte del resultat d'aquestes converses.
Unes converses que aquesta setmana han mantingut el govern i les dues formacions, però que de moment els portaveus Manuela Cañadas i Iago Negueruela asseguren que no han donat fruits.
También sabemos la experiencia. A lo mejor es que nos están engañando y no tienen interés en aprobar un techo de gasto y unos presupuestos. Y les interesa más ir con el discurso de que Vox los quiere boicotear.
Ofrecemos una posibilidad de que se desbloquee, incluso con políticas que anunció la propia presidenta. Pues esperamos un planteamiento serio al respecto. Mientras tanto, no iremos valorando las reuniones. A lo mejor a algunos se lleva una sorpresa de lo cerca que se estaba o de la falta de voluntad real de alcanzar un acuerdo.
El PP, de la seva banda, nega qualsevol paràlisi.
No hi ha res paralitzat.
se continua fent feina. No hi ha cap tipus de bloqueig. En el senyor Negueruela li agradaria que hi hagués un bloqueig, però a mi, escolti, em sap molt de greu. Vostres han vist que plenari darrere plenari s'estan aprovant les lleis que ha presentat el govern.
La Popular defensa que el vicepresident Costa en donarà explicacions la setmana que ve al Parlament.
I enmig d'aquest context polític, el Ministeri d'Hisenda ha convocat per dilluns el Consell de Política Fiscal i Financera per presentar a les comunitats el sostre de despesa i la senda d'estabilitat. És la passa prèvia per a la presentació dels pressupostos generals de l'Estat del 2026. Així arribam a les 8 i 25 minuts, ara als esports.
Informatiu Matí. Esports.
En voleibol, el Connecta Balear Manacor va perdre en el seu debut en una competició europea. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, en un partit molt ajustat, el mallorquins van caure per 2-16-3 contra l'AOK Zagreb croat. Els manacorins van perdre els dos primers sets per 21-25 i 22-25, però empataren el partit guanyant el tercer per 29-27 i el quart per 25-21. El Manacor no va poder completar la remuntada i va caure en el cinquè i definitiu set per 12-15. Ara els mallorquins s'han de tornar a centrar amb la lliga regular i el partit d'aquest cap de setmana contra el Benidorm. I en futbol, la plantilla del Mallorca sense els internacionals tornarà avui a la feina com a darrer dia de la setmana perquè gaudiran després de 3 dies de descans. Ahir, precisament, varen disputar un partit amistós contra l'Andratx a la ciutat esportiva Antonio Asensio. Els de Iago Barrasate s'imposaren per 6 gols a 0. I a nit, el jugador del Mallorca, Antonio Sánchez, va ser el gran protagonista a la festa de la penya mallorquinista del Gaida. L'escoltam.
Con otra perspectiva, la verdad, con fuerza también para lo que nos viene, que va a ser duro y yo creo que no hay que salir de la realidad. Estamos en un momento todavía delicado, pero hombre, esto ayuda a encararlo con más energía y sobre todo de una forma más positiva.
Antonio Sánchez reconeix que la victòria contra el Getafe ha donat aire al vestidor, però la setmana que ve toca visitar un rival molt complicat com és el Villarreal.
Liberación, porque yo creo que se estaba trabajando bien, pero estábamos en ese momento que no salían las cosas ni en juego ni en resultados. Entonces, bueno, esto nos va a ayudar seguro. Va a ser difícil, lo que te he dicho, hemos puesto la primera piedra, hemos dado el primer paso, pero bueno, ahora viene otro paso que va a ser durísimo seguro. Pero bueno, hemos sumado ahí antes y yo creo que somos capaces.
I ja ha sortit un nou horari a la primera divisió, la jornada 16. El Mallorca rebrà la visita de l'Elx, serà el dia 13 de desembre a les 4 i quart. I l'Atlètic Balear ja mira de reull el seu pròxim rival a la Copa, l'Espanyol de Barcelona, però no s'obliden que diumenge hi ha Lliga i que és una obligació estar a la zona alta de la classificació. Al programa Esport 3 ahir parlàrem amb el futbolista del conjunt blanc i blau, Jaume Pol, que va parlar d'aquesta Copa del Rei i del rival. L'Espanyol Pol pensa que se poden igualar les forces entre Balearicos i Pericos.
Sí, s'igualen molts esforços perquè, ja t'ho dic, tenim el handicap de que jugant dins canastra, som molt favoreix i, bueno, sabem que amb el suport de l'afició i amb les ganes i la motivació que tindrem, segur que li posarem difícil.
I també ja sabem els horaris de la segona eliminatòria de la Copa del Rei. El Mallorca jugarà al camp del Numància el dimarts dia 2 de desembre a les 7 del capvespre i l'Atlètic Balears rebrà la visita de l'Espanyol. Serà dijous, dia 4 de desembre, també a les 7. I la selecció espanyola de futbol es prepara per disputar dissabte a les 6 de l'Eurobaixa un nou partit de la fase de grups en vista a la classificació pel Mundial. Espanya és líder del seu grup amb 4 victòries i jugarà contra el tercer classificat. Georgia, escoltam, el jugador de la selecció, Pau Fornals, que ha parlat de l'essència de Lamine Yamal.
Una pèrdua important per a nosaltres, per el jugadorazo que és i lo que representa per a la selección, pero El fútbol, igual que la vida, no espera a nadie y no podemos estar lamentando una pérdida así. Quiere estar aquí, que a nadie nos gusta estar lesionados o tener que dejar a nuestros compañeros por una situación así. Y todos le dimos un abrazo porque al final es nuestro compañero.
A la Champions femenina, el Barça va guanyar per 3-0 a l'Oven belga. La portera mallorquina Queta Coll va ser titular. I en tenis, Carlos Alcaraz cercarà avui una nova victòria a la Copa del Mestres. El murcià s'enfrontarà a l'italià Lorenzo Musetti. El partit no començarà abans de les 8:30 del vespre. Fins aquí, al Temps d'Esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ara hem arribat a les 8:30, moment de repassar quines seran les claus d'aquest dijous, dia en què ha de quedar vist per a sentència el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, qui ahir va declarar com a investigat.
I va negar haver filtrat el correu electrònic en què la defensa d'Alberto González Amador oferia declarar-se culpable de dos delictes fiscals per arribar a un acord. També varen intervenir agents de l'UCO que posen en dubte el relat del fiscal general.
I el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes compartiran les dades bàsiques dels cribratges de càncer.
Es basaran en la participació en els cribrats, la taxa de detecció i la cobertura. La consellera de Salut, Manuela García, reclama a l'executiu central poder confiar en el bon ús d'aquestes dades.
A les 8:45 minuts serà el torn a l'informatiu matí de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Mallorca, avui és el dijous Bodinca, la coneguda com a Fira de les Fires, la més important de l'illa. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. A les 10 es dona el tret de sortida oficial a les mostres agrícola, ramadera, de comerç, el mercat pagès, cotxes, camions, maquinària pesada. L'Ajuntament ha preparat un fort dispositiu policial, s'han habilitat aparcaments dissuasius i s'han ampliat les freqüències dels trens.
A Eivissa, dos presumptes patrons d'embarcacions dedicades a la migració il·legal han ingressat a la presó. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. La Policia Nacional els havia detingut arrel de l'arribada de dues embarcacions irregulars localitzades a prop de la costa de Formentera el passat 27 d'octubre. Una transportava 17 migrants i l'altra 23. Durant la investigació, els agents van poder constatar que els dos patrons ja havien participat en altres expedicions de migrants des d'Algèria. Els dos detinguts han passat a disposició judicial i posteriorment han ingressat a presó.
I a Menorca, la Policia Nacional ha detingut dues dones grans i el fill d'una d'elles per robar i posteriorment vendre 37 monedes d'or valorades en prop de 30.000 euros. Etzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Dues dones octogenàries, una de Maó i una altra de Alaior, que ni tan sols es coneixien, i el fill d'una d'elles han estat detingudes per la desaparició de monedes d'or. Les peces, propietat d'un col·leccionista, havien quedat oblidades en un pis de lloguer el 2023. Segons la investigació, les dues àvies es van dedicar per compte propi a vendre aquestes monedes a tercers. Els agents han recuperat gairebé tot el botí, dues monedes sud-africanes d'or, 7 monedes d'or de la història dels Estats Units i 28 monedes de la història de Mèxic, també d'or.
I també avui es presenta l'Anuari de l'Envelliment, un document de referència per entendre com ens fa ingrans a les Balears.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I per això saludam a la directora de l'Anuari, que enguany arriba a l'edició número 18, catedràtica de la UIB, Carmen Orte. Bon dia.
Bon dia.
Aquest anuari va néixer amb la constatació que ens fa ingrans, i no només a títol individual, que això és inevitable, sinó que també com a societat, demogràficament, augmenta la mitjana d'edat i, per tant, hem de parlar més d'envelliment?
Sí, bueno, hem de parlar més d'envelliment i hem de construir una societat que inclogui aquesta longevitat. Som una de les societats més longeves del món, ara mateix.
El document consta de més de 500 pàgines, gairebé 30 articles de temes molt diferents. Podríem estar molt de temps parlar-ne. Hem de dir que els primers parlau de residències de gent gran, del tracte que tenen els residents i també de la participació dels familiars. Com es pot millorar aquest model assistencial?
Bé, la veritat és que aquest model assistencial és un model que està en retrocés. Vull dir que ara mateix se parla més de viure a casa o viure en recursos més petits, més vinculats a la família, no sortir de l'entorn. Però per aquells casos que és molt difícil, que la situació és molt complexa en termes de salut, bàsicament, i socials, doncs la residència podria ser una opció, però també en un format molt més petit i en professionals molt ben preparats. En aquest cas que ens ocupa, nosaltres vam fer un treball de formació dels professionals que va ser molt interessant, perquè realment no només perquè això millora la relació i el tracte, sinó també perquè dona una idea molt clara de que mancances com, per exemple, el que vostè me comentava, el tema de la família. La família, des del principi, ha d'estar vinculada a la residència. Això vol dir no només en visita, sinó participar de lo que és el procés de treball, el procés de relació i el procés de vida quotidiana en la persona que està en aquell moment allunyada de la seva llar. És una idea diferent, no és només les visites, com deia, que estan molt bé, sinó un procés on els professionals i la família estan, vull dir, tenen un projecte únic. No? És una nova idea, però que sempre té que veure no perdre la connexió amb un mateix i en la família de procedència.
Molts articles fan referència d'una altra manera a la participació d'aquesta gent gran a la comunitat. Això segurament hauria de servir una mica de tot d'atenció cap a la societat. Els deixem de costat, de vegades oblidam que són part d'aquesta comunitat, dels barris, dels pobles.
Totalment, totalment. És una bona pregunta i, a més, està transversalment, no en tots, però en la majoria dels capítols. Aquesta idea de que quan la gent comença a allunyar-se del món laboral, de qualque manera s'allunya de tot el que serien la societat en general, els mecanismes de relació cultural, socials, de tot tipus, no? Formatius. I sí que és un toc d'atenció, però sobretot és un toc de treballar d'una altra manera. Pensi vostè que ara mateix a l'empresa, les empreses exitoses en aquest moment, a nivell internacional, se considera que quan tu tens una plantilla on hi ha gent gran, gent de diferents edats, en realitat se considera un avantatge estratègic, perquè combina l'experiències professionals, sèniors, l'adaptabilitat i les noves perspectives dels més joves. I això fomenta la innovació, la productivitat i un ambient de treball més ric. És a dir, no és només una qüestió de els hem oblidat, és que estem deixant de banda un patrimoni molt important per formar, i a més que forma part de la nostra societat.
I després de vegades també hi ha certa simplificació, per exemple, quan es parla d'envelliment, pensar en polítiques de salut, autonomia, envelliment actiu, però crec que l'anuari, i ja fa anys que ho feis, posa l'accent en temes molt variats i que de vegades no és allò que primer pensaríem quan parlant de gent gran. Per exemple, envellir com a dona lesbiana o bisexual, que és un cas, un article que veiem en aquest anuari d'enguany, o la gent gran sense llar. Com seleccioneu aquests temes perquè sigui tan divers i hagi reflectits tant de fenòmens diferents?
Clar, és una bona... Sí, gràcies per la pregunta, perquè efectivament sempre se parla de lo que ens consta. Ai, resulta que la sanitat, resulta que les pensions, però a veure, el que ens interessa és deixar palesa la diversitat de les persones grans. Una persona se fa gran com ha viscut, no de sobte se converteix en una altra persona, no? Que és el que sempre, de qualque manera, amb els serveis que s'han projectat, ha semblat. I des del principi vàrem fer aquesta idea de que tothom havia d'estar representat. Els que són visibles i els que no són visibles, com les persones sense llar o sense recursos. Vostè ha parlat del treball de sense llar i també hi ha un altre treball molt interessant que fa menció a la gent que no té, que no li basten els dobbers ni per menjar. Hi ha recursos a Palma, no, com Mallorca sense fam, que donen una resposta molt bona en aquesta població que d'una altra manera no podria ni tenir una alimentació normal, no? Vull dir, bàsica. I en quant al tema sexual, com vostè deia, no?, de l'orientació sexual, pensi que les dones, en aquest cas, lesbianes i bisexuals, són de les més, les que tenen més problemes, en aquest cas, perquè per ser dones, per ser grans i per tenir una orientació sexual diferent a la de, diguéssim, la de la seva generació i la de la que suposadament de la població en general. Llavors, molt important visibilitzar a tothom perquè amb això te permet fer canvis, te permet tenir-ho en compte a l'hora d'incloure en aquesta població en els diferents recursos i a no fer una part, no?, que fa molt de mal en aquestes situacions. Sí, sí, és una qüestió, més que una qüestió de selecció, és que la principal idea de Senuari pels professionals i per la població en general és que som una societat per a tots. I per a tots i totes significa tenir en compte l'edat, tenir en compte el gènere, tenir en compte la persona, sense més, no? I per això l'hem de visualitzar. I quan donen peu també, no?, que la gent presenti treballs que estan investigant o que estan tractant o que han tingut contacte amb, perquè els presentin. I clar, el resultat és molt bo, perquè poden tenir un ventall molt gran de veure com és la gent gran de Mallorca, en aquest cas, no?
Carmen Orte, catedràtica de la UIB i directora d'aquest anuari de l'envelliment que presentava avui. Moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara adéu, són les 8:40.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Aquest dijous tot se fira. I IB3 Ràdio el dijous bo d'Inca. Des de les 9 del matí, el dia Mallorca, Tèntol i l'Aviador te presentaran convidats ben especials des de l'embalat de la plaça d'Espanya. 8 hores de programació des d'una de les fires més populars de l'any. Vine a veure la ràdio en directe. IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Són les 8:41. Parlem ara de política perquè la darrera sessió de control al Congrés dels Diputats ha estat tensa i convulsa. La recent ruptura de Junts per Catalunya amb el PSOE va ser un dels punts claus de la jornada d'ahir al Congrés, on hi va comparèixer de manera extraordinària el president del govern central, Pedro Sánchez, i la portaveu dels socialistes, dels independentistes, volien dir, Miriam Nogueras, s'ha reafirmat en la seva decisió i ha dedicat aquestes paraules al president.
És un cínic i un hipòcrita. I escolti'm, aquesta relació s'ha acabat.
Li ho ha dit per no complir amb l'acord d'investidura. El cap de l'executiu, però, ha demanat que no l'insultin i els ha recordat que els necessiten per no haver de pactar amb el Partit Popular.
Por eso, desde esta tribuna, señorías, apelo a los grupos parlamentarios a ese espíritu de acuerdo, porque la suerte de mucha gente, sobre todo de gente que necesita de la acción pública, depende de lo que aquí se debate y de lo que aquí se aprueba.
També ha acusat el Partit Popular d'exercir una oposició destructiva, esperpèntica i sotmesa a l'ultradreta. Per part seva, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha tancat la porta a qualsevol tipus d'acord amb l'executiu.
Solo hay dos respuestas. O se condena el país a 2 años de parálisis o desgobierno, o se convocan elecciones generales. Aunque se resista, Su tiempo se ha acabado, señor Sánchez.
I avui també destacam una qüestió important per les butxaques dels ciutadans, especialment per aquells que tenen familiars a la península o que simplement volen viatjar allà, i és que els preus per volar a la península aquestes festes de Nadal ja són entre un 15 o un 20% més alts que l'any passat. Un trajecte d'anada i tornada pot arribar a costar 350 euros amb descompte de resident, un milió d'euros per als qui no estan empadronats a l'arxipèlag. Són dades de l'Associació d'Agències de Viatges de les Balears Aviva, que ho atribueix a la demanda, a l'elevada demanda. Madrid i Barcelona són els aeroports on més volen viatjar els habitants de les illes, però no són les destinacions més cares, perquè hi ha més vols disponibles i, per tant, més competència. Al nord de la península i Andalusia, en canvi, són les zones amb els preus més elevats. El president d'Aviva, Pedro Fiol, assegura que les aerolínies aprofiten l'alta demanda per disparar el cost.
Hi ha moltíssima mobilitat de dins Europa i les companyies volen treure rèdit en aquesta mobilitat intentant optimitzar els recursos que tenen, que en aquest cas és posar els seients de l'avió en el preu més car possible fins que la demanda ho suporti.
En aquests moments surt proporcionalment més a compte anar a passar el Nadal a Londres o a París que en algunes capitals espanyoles. Hi ha bitllets d'avió amb la meitat de preu, tot i ser vols de molt més llarg recorregut, una diferència de cost que, segons aquesta patronal d'agències de viatge, és desproporcionada. D'aquí uns segons arribarem a les 8 i 45 minuts i començaran les edicions insulars de l'informatiu matí. 10 minuts per la informació de cada illa, la informació de proximitat.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Avui és el dijous Boa d'Inca, la coneguda com a Fira de les Fires, la més important de Mallorca. En uns minuts, a les 10, es dona el tret de sortida oficial a les mostres agrícola, ramadera, de comerç, al mercat pagès, cotxes, camions, maquinària pesada, entre altres coses. L'Ajuntament ha preparat un fort dispositiu policial, s'han habilitat aparcaments dissuasius i s'han ampliat les freqüències dels trens. Tot d'una hi serem en directe. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Marc Riutor, bon dia.
Hola, bon dia. Actualitzant la situació del trànsit a la via Cintura en sentit aeroport, es mantenen les retencions des de Solà Somó si s'allarguen cap a l'enllar de Sant Fuster. També hi ha circulació molt lenta baixant cap a Sant Gonleu. El passeig marítim, el tram de l'auditori, manté certa densitat en direcció cap al centre. Poden ser complicacions importants. Les restriccions a la Palma es mouen amb normalitat. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Marc. En Víctor Hernández, del control tècnic. Començam.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Podem en portada començant la informació a Inca, on ja és tot a punt perquè d'aquí uns minuts, a partir de les 10, es doni el SUS a una nova edició del Dijous Bo. L'Ajuntament ha preparat un fort dispositiu policial, s'han habilitat aparcaments dissuasius i s'han ampliat les freqüències dels trens. Allà en tots els detalls i el nostre company Toni Escanelles. Bon dia.
Bon dia, efectivament és talment això que dèieu. De fet, nosaltres ens trobam just, com tu estaves comentant ara mateix, a la plaça de l'Ajuntament, on ja tots els firaires tenen pràcticament tot preparat. Aquí en concret el que hi ha són flors, per tant la plaça, com podeu imaginar, llueix preciosa en aquesta hora amb aquesta gran quantitat de colors i de coses que estan precisament a la banda. I si anem cap a un dels costats, el que trobam és sobretot alimentació, que ja van preparant, ja arriben les olors, els productes aquests que tenen... Que segur que moltíssima gent està a punt ja per començar a degustar. En tot cas, la gent també ja es comença a despertar, la cosa està a punt de començar, ja ho sabeu, d'aquí una horeta ja es dona el tret de sortida oficial, per dir-ho així, i per tant tota la gent ja tenia les paradetes a punt. Hem parlat amb algun d'ells que ens explicaven això.
Se espera mucho más gente que ayer, así que hoy vamos a ver qué pasa hoy.
No, pues salen a pasear y ya van comprando, lo que van viendo van comprando y eso.
Pero es un buen día, ¿no?
Sí, hoy es un muy buen día.
La verdad esperamos bastante gente, esperamos grandes ventas y que la gente se vaya enamorada de nuestros quesos.
Después, para las 12, hemos sobrado toda la sala, pero esperen que haya mucha gente, porque el día va.
Segur que no fallarà, idò, la gent, perquè a més, el que dèiem, fa molt bon dia, per tant, això és una cosa que dona més facilitat a la gent per arribar fins aquí. En tot cas, ja sabeu, hi haurà productes de tota mena i de tot color. La Fira de les Fires, no li diuen en va, i tot a punt des d'aquí, des de la plaça de l'Ajuntament d'Inca.
Gràcies, Toni, en directes del dijous bo d'Inca. Més qüestions. El despatx Vives Arquitectos de Barcelona ha estat el projecte guanyador del futur recinte firal de Palma. Encaixa perfectament, segons l'Ajuntament, en el model de ciutat al qual aspira, ben connectada amb el transport públic i mediambientalment sostenible. La previsió és licitar les obres a finals de l'any que ve i que la infraestructura estigui acabada el 2029. Per aquest macroprojecte es destinaran 39 milions d'euros, 33 en infraestructura i 6 en els equipaments. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La de l'equip Vives Arquitectos ha estat la proposta guanyadora per damunt de les altres 23 que s'havien presentat al concurs. El jurat ha valorat totes les ofertes i s'ha decantat per aquesta, realista i contundent, segons el batlle Jaime Martínez. L'edifici transformarà la barriada de Son Ferriol, on estarà ubicat, i albergarà sales d'exposicions, aules, un auditori amb 220 butaques, despatxos i un aparcament de 700 places. També bar i restaurant, que gestionarà una subcontrata. En total, hi haurà espai per a 8.000 persones i les sales estan dissenyades perquè es puguin celebrar fins a 3 esdeveniments a la vegada. Martínez ha destacat la qualitat del projecte.
Ha valorat especialment el jurat la seva senzillesa i la contundència del mateix, amb una claredat absoluta, com ha de ser un equipament d'aquestes característiques en circulacions i accessos, i una jerarquia molt ben resolta dels espais i, a la mateixa vegada, amb un sistema constructiu realista i eficient.
El nou recinte formarà part del projecte Palma Cultura, que pretén ser un motor clau per al desenvolupament econòmic, social i cultural de la ciutat. S'ubicarà prop de Son Llàtzer, com dèiem, al barri de Son Ferriol, i estarà molt ben connectat gràcies a l'autopista, la línia de l'MT, el carril bici i la futura línia de tren entre Palma i Llucmajor.
Un altre d'aquests projectes transformadors en el qual nosaltres pensam que cohesiona territorialment i socialment i empresarialment la ciutat, i per tant, a part d'un projecte de ciutat, és un projecte de futur que aposta definitivament per la diversificació i la generació d'activitat econòmica, innovació i creació també d'ocupació de qualitat.
En total, 41.000 metres quadrats de superfície, dels quals de 9.000 seran propis del recinte i 21.000 pels aparcaments. La gestió serà municipal, tot i que el batlle vol que hi participin el govern i el Consell de Mallorca.
8:51 minuts, canviem de qüestió. Educació, acordat en la comunitat educativa de Bunyola, la reforma integral de l'escola Mestre Colom és una de les principals obres de millora que recull el pla d'infraestructures, que preveu invertir 600 milions d'euros en la construcció de 77 nous centres educatius, 60 ampliacions i 158 reformes. De moment no se sap el cost de la reforma de l'escola de Bunyola, però Educació preveu que es pugui iniciar als finals de la legislatura. És una informació de Carme Moreno.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que es tracta d'una antiga reivindicació necessària, ja que l'edifici de l'arquitecte Guillem Fortesa té moltes mancances.
La comunitat educativa d'aquest centre necessita unes instal·lacions dignes, els docents per poder fer la seva feina en dignitat i els alumnes perquè necessiten unes instal·lacions dignes, que ara en aquest moment són unes instal·lacions que necessiten, que tenen moltes mancances i necessiten tenir les mateixes oportunitats que els altres municipis de les Illes Balears.
Educació ja té l'avantprojecte enllestit i ara falta redactar el projecte per després licitar les obres abans de final de legislatura. Amb la reforma s'esponjarà part d'un edifici antic que no té valor arquitectònic i es crearan unes noves instal·lacions on s'ubicarà el menjador, l'aula multiusos i el gimnàs. La batllessa de Bunyola, Maria Antònia Serralta, explica per què s'ha optat per fer aquesta reforma integral.
Hem optat entre la comunitat educativa, l'associació de pares i mares i l'Ajuntament de reformar aquesta escola perquè consideren que està ubicada en un lloc privilegiat i en els tècnics tant de Civisec com de l'Ajuntament, considerant que serà el millor per als nostres infants.
Tant la direcció de l'escola de Bunyola com les famílies han destacat que el consens farà possible aquesta reforma integral que inclourà Entre d'altres aspectes, la sembra d'arbres. Són la directora Antònia Mulet i la presidenta de l'AFA, Mà Pujol.
És una escola d'espoble, sempre ho ha estat, i això és el que volíem mantenir. La reforma que ens han mostrat millora l'escola en el sentit que ens dota d'infraestructures que abans no teníem.
I en el final, sabeu que la feina ben feta i sumant té un resultat.
L'any 2028 farà 100 anys que es va construir l'edifici de l'escola de Bunyola, que sempre s'ha dedicat a l'ensenyament.
Més notícies. Port de les Balears i l'Ajuntament de Manacor han acordat reduir el trànsit rodat a la zona del port de Porto Cristo.
L'objectiu d'aquest conveni és reduir el trànsit rodat i minimitzar els riscos derivats de la interacció entre vehicles i vianants, especialment durant els mesos d'abril a octubre, quan hi ha més activitat. La proposta estableix la col·laboració entre ambdues institucions per gestionar de manera més eficaç i coordinada els carrers de titularitat portuària, inclosos a la zona de prioritat per a residents, el passeig del Riuet, el carrer de Santa Maria, la plaça de Francesc Ramis i el carrer Verí.
I un darrer apunt, perquè l'Ajuntament de Sa Pobla ha obert el termini fins al dia 28 de novembre per participar en el concurs de cartells de les festes de Sant Antoni 2026.
Els participants només podran presentar un projecte que ha de ser inèdit en format DIN A3 i ha d'incloure els lemes Sant Antoni 2026, Sa Pobla i 16 i 17 de gener. Els treballs es posaran al Centre de Cultura Es Rafal del 9 al 19 de desembre perquè els veïnats puguin votar. El cartell guanyador serà la imatge oficial de les festes i l'autor rebrà 500 euros i una ximbomba.
I amb aquesta notícia arribam a les 8:55 minuts. Continuem la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan falten 5 minuts per les 9, parlam a l'informatiu matí de Cultura. Sonen les pitjorines perquè elles són avui protagonistes de la nostra crònica cultural. Aquest grup, la seva revisió innovadora del cançoner popular mallorquí, ha merescut Sandra Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Un dels premis 31 de desembre que atorga l'Obra Cultural Balear. I no han estat l'únic nom propi destacat.
No, també ha estat distingit el reconegudíssim escriptor Gabriel Jané Manila, que amb la seva darrera novel·la, Galeria de Solituds, retrata una Mallorca que ja no reconeix i que està basada, però, en fets ben reals. Ens ho comentava als nostres micròfons d'aquesta manera.
He volgut explicar realment un món que s'evoca, un món que s'extingeix. La Mallorca d'avui és un desbarat, és com un absurd entre els oligarques russos, l'aristòcrat abandonat per la seva dona, el blanqueig del bes, el que tindrà els acusats.
Jané Manila rebrà el Premi Josep Maria Llompart per la seva trajectòria, un reconeixement també a la trajectòria d'una llibreria que ha estat i és referent, la llibreria Embat de Palma, que rebrà el Premi Francesc de Borja Moll per la seva tasca de difusió cultural. I també hi ha un altre reconeixement destacat, el reconeixement a aquest vídeo, No m'excloguis. Cantantes volen. Una crida contra perjudicis lingüístics elaborat pels alumnes i docents de l'IE Josep Sureda i Blanes de Son Gotleu. Completen els premiats l'Escola de Música i Danses de Mallorca, l'escriptor Climent Picornell, el polític Damià Pons i també l'entitat Accent Obert i un projecte d'integració social de les Germanes Oblates. La 39a edició dels Guardons de l'Obra Cultural Balear reconeixen, com sempre, la feina i el compromís de les persones i entitats a favor de la llengua catalana de les Illes.
I si sou seguidors de Javier Sierra, del seu univers de misteri i art, teniu una cita avui cap vespre, a les 7, a la seu de l'11 de Palma. L'escriptor presentarà ja la seva darrera novel·la, El Pla Mestre, en què recupera el personatge que va centrar una de les seves primeres obres.
Sí, parlem del Mestre del Prado, aquella mena de visió, aquell fantasma. Ell diu que encara no sap ben bé si aquella persona existia o no i que va parlar amb l'autor en aquesta pinacoteca un cap vespre i que mai més va tornar a veure. En fi, ara recupera aquesta figura 12 anys més tard en aquest nou treball publicat per Planeta i per Edicions Columna i que continua oferint al lector qualque cosa més que entreteniment. Ho explicava així.
A raíz de la lectura del Plan Maestro o del Maestro del Prado o de ambos libros, el lector finalmente tiene la posibilidad de leer por sí mismo algunos de estos códigos en grandes obras maestras de la pintura.
Sierra és l'únic autor espanyol en el top 10 de més venuts als Estats Units, ha estat publicat en una quarantena de països i creu que amb aquest treball els lectors podran canviar la visió de l'art i no només quan visitin els museus.
Que incluso puedan acercarse a cuevas rupestres de hace miles de años y descubrir que ya nuestros remotísimos antepasados jugaban con la mirada y con la visión animista, mágica, para entender el arte como algo vivo, no como algo inerte o estético solamente, sino como algo profundamente vivo y conectado con nuestra alma.
Saber llegir l'art a les coves o als Uffizi o a la Casa Azul de Frida Kahlo o al Louvre. I parlant del Louvre, Sierra té bastant clar cap on han d'anar les investigacions policials de l'espectacular robatori de fa unes setmanes.
Me dan a entender en esta cabeza de novelista que tengo que quizá el encargo para saquearlos vino de alguien que ambicionaba esos objetos de poder. No es extraño, hay gente que colecciona en la alta sociedad de todo el planeta objetos de estas características y quizá ahí es donde la policía próximamente va a tener que enfocar su lupa para encontrar al comisionador de este asalto al Museo del Louvre.
La presentació del Pla Mestre, inclosa la gira que du Sierra a una quarantena d'auditoris de tot l'Estat, avui a les 7 del capvespre a l'Auditori de l'11 de Palma, al carrer de Manacor.
Hem arribat a les 9, ara resumim els temes més destacats d'aquest dijous. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per presumpta revelació de secrets sobre l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
A partir de les 10, les acusacions, la fiscalia i la defensa podran exposar els respectius informes. Això l'endemà que el representant del Ministeri Públic de Negàs va filtrat el correu electrònic en què la defensa de González Amador proposava declarar-se culpable de dos delictes fiscals per tal d'arribar a un acord. També va assegurar que no coneix els periodistes que varen rebre el correu filtrat i que esborra tots els missatges del seu telèfon mòbil.